Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A continuació us oferim un programa especial informatiu sobre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà, presentat per Enric Frigola.
La Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà és o no és el mateix? Sabem que no és el mateix, però difícilment podríem aclarir o podríem nosaltres mateixos, que som periodistes, aportar llum sobre aquesta diferència o sobre les diferències que hi ha entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Per aquest motiu hem invitat avui a Ràdio Estel Xavier Tudela, periodista i politòleg. Xavier Tudela és molt conegut perquè és el president de la Capital de la Cultura Catalana, una autèntica institució des de l'any 2004, i també de la Capital Americana de la Cultura, en aquest cas des de l'any 2000. Xavier Tudela ha pronunciat una sèrie de conferències sobre aquest tema, sobre si és o no és el mateix i quines són les diferències que hi ha entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Bé, comencem per aquesta pregunta, Xavier. En primer lloc, gràcies per haver vingut, per acceptar la nostra invitació. I hem obert el programa doncs, amb una pregunta i jo crec que és la primera que hauríem d'intentar, que hauries d'intentar contestar. És o no és el mateix?
Rotundament no és el mateix, tot i que són absolutament complementaris. Però per entendre quines són les diferències i les coincidències, de fet, parlant amb el Francesc Romeu fa unes setmanes, a l'Església de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó van fer una primera sessió informativa sobre la Ciutat del Vaticà, o l'estat de la Ciutat del Vaticà i la Santa Seu, diferències i coincidències, i em vaig adonar de la gran confusió que existeix moltes vegades, motivades fins i tot pels mateixos periodistes, que potser no afinen prou en el llenguatge a l'hora d'expressar o d'explicar qui és cadascú i què fa cadascú, no? Però deia que abans d'endinsar-nos en aquestes coincidències i aquestes diferències entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà, hem de fer un petit pròleg per tenir eines per poder explicar aquestes diferències. I aquestes eines són, bàsicament, la del dret internacional, concretament. En el món tenim moltes vegades confusions, de les quals ara en parlarem, de les més habituals, ja no de la Ciutat del Vaticà i de la Santa Seu, sinó, per exemple, quan s'informa de resolucions o d'actuacions del Consell d'Europa o del Consell Europeu. Moltes vegades s'utilitzen com a sinònims quan realment no tenen res a veure. El Consell d'Europa és un organisme que lluita i que treballa des de poc després de la Segona Guerra Mundial per l'establiment dels drets humans i la democràcia, i el Consell Europeu és la reunió dels caps d'estat o de govern dels 28 països de la Unió Europea. O, per posar un altre exemple d'aquests dels quals sovint hi ha confusió lèxica, no és el mateix el Tribunal de Luxemburg que el Tribunal d'Estrasburg que el Tribunal de la Haia. El Tribunal de Luxemburg és el tribunal propi de la Unió Europea, el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg, que és un ens del Consell d'Europa per donar cobertura al respecte i a la promoció dels drets humans, i el Tribunal de la Haia és un organisme directament de les Nacions Unides que serveix per crear tribunals també especials, com hi ha hagut per l'antiga Iugoslàvia, per Ruanda i Burundi, etc, etc.
En qualsevol cas, la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà no són sinònims.
No són sinònims en absolut. I ara veurem, de manera definitiva i molt senzilla, per tots els oients de Ràdio Estel, com podem ubicar a l'estat de la Ciutat del Vaticà i on i com podem ubicar a la Santa Seu. I per fer-ho, hem de veure, i aquest és un terme que utilitzarem bastant en aquests propers minuts, el que és el subjecte de dret internacional. És a dir, aquell ens que està reconegut per poder tenir actuacions internacionals amb altres ens d'organitzacions internacionals. Per exemple, és un subjecte de dret internacional la Ciutat de Barcelona? No. És un subjecte de dret internacional Catalunya? No. És el Barça un subjecte de dret internacional? No. Tot i que tots són actors internacionals, però no són subjectes de dret internacional. És a dir, poden actuar internacionalment, però no poden, des d'un punt de vista jurídic, crear marcs de referència en aquest àmbit. És Andorra un subjecte de dret internacional? Sí, perquè és un estat. És l'estat espanyol, el conjunt de l'estat espanyol, un subjecte de dret internacional? Sí. Actors internacionals, subjectes de dret internacional. I aquí anem a ubicar, de manera molt definitiva i molt clara i molt senzilla per tothom, el que és l'Estat del Vaticà i el que és la Santa Seu. Hi ha tres, Enric, hi ha tres grans columnes en les que podem ubicar tots els subjectes de dret internacional que hi ha en el món. La primera columna és, o serien, els estats. Per tant, Andorra estaria en aquesta primera columna, l'Estat espanyol estaria en aquesta primera columna, i fins a 200 estats aproximadament, que és el que hi ha en el món, estarien en la primera columna. Estats, subjectes de dret internacional.
Entre ells, l'estat de la Ciutat del Vaticà.
No, no. Encara no. Encara no. En l'àmbit, en la segona columna, tindríem el que és les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals, començant per les Nacions Unides, per les organitzacions del sistema Nacions Unides i per altres entitats que ja existien molt abans de l'existència, existien molt abans de l'existència del concepte aquest nou de Nacions Unides i d'organitzacions internacionals. I després tenim un tercer apartat en el qual hi ha el que són subjectes singulars, subjectes de dret internacional singulars, que només n'hi ha tres en el món. Que només n'hi ha tres en el món. De fet, aquests tres són de temes, diguem-ne així, religiosos, i només n'hi ha tres en el món. I rectificant, però, que efectivament, com tu m'has preguntat abans, l'estat de la Ciutat del Vaticà sí que estaria en la primera columna. Primera columna, els estats, 200 aproximadament que hi ha en el món, entre ells l'estat de la Ciutat del Vaticà. La segona columna, les organitzacions internacionals, i la tercera columna, subjectes de dret internacional singulars,
aquests
que són tres.
Tres casos?
Que són la Santa Seu, que són el patriarca de Constantinople i que són l'ordre militar i hospitalària de Sant Joan de Jerusalem, Rodes i Malta, coneguda popularment com a Ordre de Malta. Per tant, primera columna, 200 estats aproximadament que hi ha en el món, entre els quals l'estat de la Ciutat del Vaticà. Segona columna, organitzacions internacionals. Tercera columna, ens singulars, tots ells d'origen religiós. Ubicat en aquests tres àmbits, ens és molt fàcil, a partir d'ara, començar a explicar les diferències i les coincidències entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Primera columna, recordem, tots els estats del món, subjectes de dret internacional. Segona columna, organitzacions internacionals. Tercera columna, ens singulars, només tres en el món. Si en la primera columna n'hi ha 200, en la segona potser hi ha gairebé un centenar i en la tercera només n'hi ha tres. Per tant, ara ja tenim ubicat on està la Santa Seu, en l'àmbit internacional, i on està l'estat de la Ciutat del Vaticà, també com a subjecte de dret internacional.
Potser fora bo en aquest moment recordar en quin moment neixen la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà.
Neixen en moments diferents de la història. De fet, la Santa Seu no té una data precisa de naixement específic, perquè gairebé podríem dir que neix quan neix l'Església, no? En canvi, la Ciutat del Vaticà o l'estat de la Ciutat del Vaticà sí que té una data de naixement precisa, i aquesta data de naixement precisa és l'11 de febrer de l'any 1929. L'any 1929, a casa nostra, faltaven poques setmanes perquè s'inaugurés l'Exposició Internacional de Montjuïc. Doncs aquestes poques setmanes abans que s'inaugurés aquesta Exposició Internacional de Montjuïc, neix l'estat de la Ciutat del Vaticà. Però m'agradaria encara anar una miqueta més enrere, no per aprofundir molt, perquè el que més ens importa és l'actualitat, però sí una miqueta més enrere. Potser molts dels oients de Ràdio Estel els hi sona això dels estats pontificis, no? Els estats pontificis que van tenir una vida molt llarga, de 1.119 anys, concretament es van establir l'any 751 i van acabar amb la unificació d'Itàlia l'any 1870. Durant 1.119 anys hi va haver-hi els estats pontificis, que podríem dir, coses de la història, que era el poder temporal dels papes. En aquest aspecte donaria per una altra sessió això del que eren els estats pontificis, però amb la unificació d'Itàlia, l'any 1870, s'acaba el poder temporal de l'Església a través dels estats pontificis, que va durar, repetim, 1.119 anys, i ens trobem de cop i volta que l'Església catòlica no té un territori físic més enllà del Vaticà per poder desenvolupar les seves activitats. Fins i tot es deia que el papa estava presoner en el Vaticà. De fet, de l'any 1870, quan es produeix la unificació d'Itàlia fins l'any 1929, quan es crea l'estat de la Ciutat del Vaticà, els papes es deien que estaven presoners en el Vaticà perquè no sortien d'allà. De fet, fins i tot, fins al 1870, quan hi havia els estats pontificis, els papes vivien en el Quirinal, en el Palau del Quirinal, que avui dia és la seu de la presidència de la República Italiana, el Palau del Quirinal. Doncs bé, de 1870 a 1929, durant tots aquests anys, no tenia el papa una ubicació física respectada més enllà del fet que estigués en el que és l'actual Vaticà, però sense cap, diguem-ne, protecció jurídica. És en aquest moment, a finals dels anys 20, que es produeix el naixement de l'estat de la Ciutat del Vaticà a través del que se'n diu els pactes, perquè de fet van ser tres, els pactes de Laterà, que signen l'11 de febrer de 1929. Qui signa? Ara explicarem el que són els pactes de Laterà, però qui signa el naixement de l'estat de la Ciutat del Vaticà? Doncs el signa, per un costat, la Santa Seu, que recordem que no té una data d'origen precís, però que existeix des de fa molts centenars d'anys, se'l signa la Santa Seu i l'aleshores Regne d'Itàlia, l'any 1929. Pactes de Laterà, que n'hi ha tres. Un dels pactes és sobre la creació de l'estat de la Ciutat del Vaticà. Un segon pacte és el concordat entre la Santa Seu i el Regne d'Itàlia. I un tercer pacte de Laterà és la compensació financera a la Ciutat del Vaticà per les pèrdues dels estats pontificis. Per tant, la Santa Seu no té una data exacta d'origen, tot i que neix gairebé en paral·lel a l'Església. L'estat de la Ciutat del Vaticà sí que el té, que és els pactes de Laterà l'11 de febrer de 1929. I a partir d'aquí, durant els anys següents, es comencen a produir aquestes coincidències, aquestes diferències entre tots dos. Per un costat, tenim un ens de subjecte internacional reconegut, que és la Santa Seu, que no té un territori físic, sinó espiritual. Ara parlem després de l'organització. I després tenim un estat, que és l'estat més petit del món. Pensem que la Ciutat del Vaticà té moltes coses curioses, Enric. L'estat del Vaticà té una extensió de 44 hectàrees. Això vol dir, perquè els oients de Ràdio Estel ho puguem explicar-ho bé, l'equivalent a 44 camps de futbol. És a dir, és l'estat més petit del món. Només té 44 hectàrees. Fixem-nos que en l'estat de la Ciutat del Vaticà té més terreny fora del que és pròpiament l'estat que no pas dins de l'estat. Per exemple, la residència d'estiu dels papes a Castel Gandolfo, situada a uns 30-40 quilòmetres de l'estat del Vaticà, té 50 hectàrees.
És territori vaticà.
És territori vaticà. De fet, l'estat de la Ciutat del Vaticà és el que tots els oients poden conèixer i reconèixer, amb la Basílica de Sant Pere i altres palaus, dependències, museus. Això són 44 hectàrees, però dins de Roma hi ha, com que no hi cap tot a la Ciutat del Vaticà, en el terreny, en el territori físic específic de la Ciutat del Vaticà, doncs a Roma hi ha molts o diversos territoris que tenen el concepte o l'estatus d'extraterritorialitat, és a dir, que són a tots els efectes territoris vaticans, territoris de l'estat del Vaticà, però que no estan en el nucli central, per entendre'ns, al voltant de la Basílica de Sant Pere. Fins i tot, repeteixo, Castel Gandolfo té més terreny, també terreny de la ciutat, de l'estat de la Ciutat del Vaticà, que la pròpia seu central. Per tant, l'estat més petit del món, amb unes característiques que també el fan únic, no? És a dir, per un costat, per exemple, té la possibilitat de matricular cotxes, és a dir, CB, Ciutat del Vaticà, els cotxes del personal vaticà, o SCB, Estat de la Ciutat del Vaticà, els cotxes del propi estat, no? Que realment és un parc automobilístic molt, molt petit i molt reduït, no? Però, en canvi, és a dir, Andorra, per posar un exemple proper, té relacions diplomàtiques amb molts països del món, i és l'estat andorrà qui té les relacions diplomàtiques. Contràriament, en l'estat del Vaticà, i aquí trobem aquestes diferències i coincidències, no és l'estat de la Ciutat del Vaticà qui té relacions diplomàtiques amb els altres estats del món, sinó que és la Santa Seu. És a dir, l'estat del Vaticà és membre, l'estat de la Ciutat del Vaticà és membre, per exemple, de l'Organització Postal Internacional, perquè emet segells i emet monedes, diguem-ne, per records, però bàsicament les relacions amb els estats són directament de la Santa Seu, de tal manera que el nunci, que és l'equivalent a un ambaixador, a l'estat espanyol ho és no de la ciutat del Vaticà, sinó de la Santa Seu. De fet, la Santa Seu, com a ens plenament reconegut en el món, és un subjecte de dret internacional dels més antics del món que té relacions diplomàtiques. Per exemple,
parlem-ne de la Santa Seu, com està organitzada, i després parlarem de l'organització de l'estat de la ciutat del Vaticà.
La Santa Seu, és a dir, la típica pregunta és el papa cap de dos estats? És el papa cap d'un estat? És el papa, el suma pontífex, el màxim representant de la ciutat del Vaticà, de la Santa Seu? De fet, la resposta és senzilla. És a dir, el papa és cap de l'estat de la ciutat del Vaticà, tot i que no exerceix, com després veurem, sinó que ho delega en una comissió pontifícia, etc etc. I alhora, anem un momentet, fem un petit tall i anem, per exemple, a les Nacions Unides. Les Nacions Unides, que agrupa la major part d'estats del món, té un secretari general, té un president de l'Assemblea General, o la UNESCO té un director general, no? Doncs la Santa Seu tindria una organització similar a una organització internacional. I, per tant, el títol que el papa de Roma, Francesc, actualment tindria en relació a la Santa Seu pot ser qualsevol dels que utilitza habitualment. Papa de Roma, suma pontífex, successor de Pere, etc etc, i estaria al capdamunt d'aquesta Santa Seu, tot i que no exerceix el dia a dia, sinó que després veurem una figura molt important tant a l'estat de la ciutat del Vaticà com a la Santa Seu, que és el que porta el dia a dia. Per tant, el papa de Roma, Francesc, actualment sí que és l'estat cap d'estat de l'estat de la ciutat del Vaticà, tot i que no exerceix com a tal, i el papa Francesc és també el màxim representant de la Santa Seu, tot i que no exerceix com a tal. És a dir, seria, per entendre'ns, el Ban Ki-moon de les Nacions Unides seria el papa Francesc en relació a la Santa Seu.
No exerceix, però delega.
Efectivament.
Delega.
Delega. És a dir, de fet, de jure sí que ho és, de facto no, per tant, és ell que... I amb qui delega?
Exacte.
I aquí tenim una figura molt important, que és la figura del secretari d'Estat. El secretari d'Estat, si parléssim en termes civils, seria l'equivalent al primer ministre. És a dir, si el papa Francesc és el cap d'Estat, en relació a l'estat de l'estat del Vaticà, i és el màxim representant de la Santa Seu també, com a organització internacional homologable, no exerceix cap de les dues i delega en el secretari d'Estat, que és, diguem-ne, una figura cabdal a l'hora de l'organització tant vaticana, és a dir, de l'estat de la ciutat del Vaticà, com de la Santa Seu. Pensem que la secretaria d'Estat existeix des de fa pràcticament 500 anys. És a dir, no és una figura nova que hagi vingut després del Concili Vaticà II, per exemple, en absolut. La secretaria d'Estat existeix des de fa molts anys i és l'òrgan que sempre s'ha encarregat de la direcció del dia a dia tant de l'Església Catòlica de la Santa Seu i a partir de l'any 29 també de l'estat de la ciutat del Vaticà. Per tant, és molt important la figura del primer ministre o del secretari d'Estat, que és el que porta el dia a dia i que d'alguna manera és el dicasteri. Dicasteri seria el sinònim, és a dir, la Santa Seu està dividida fonamentalment en dicasteris, que vol dir ministeris, que vol dir, és a dir, que seria un equivalent a un ministeri civil en qualsevol estat democràtic, el més antic del qual, repeteixo, és la Secretaria d'Estat, que es va crear l'any 1487. La Secretaria d'Estat de la Santa Seu existeix des de 1487 i és el dicasteri, el ministeri més antic i més important de la Santa Seu. A més, a la Santa Seu, a més de dicasteris, també té congregacions, tribunals, consells pontificis, oficines, acadèmies pontifícies, etc etc. Fins i tot, una cosa que per mi és molt important i és el fet aquest que la Santa Seu, a través de la Secretaria d'Estat, és la que s'encarrega de les relacions diplomàtiques amb pràcticament tots els estats del món. Avui dia la Santa Seu pot tenir relacions diplomàtiques aproximadament amb 180 països. De fet, llevat de la Xina, Corea del Nord, Vietnam, Aràbia Saudita i algun altre que potser ara mateix no recordo, doncs pràcticament té relacions amb tots els estats del món.
Els ambaixadors de la Santa Seu tenen aquest nom o bé són els nuncis?
Són els nuncis.
Sí, la Santa Seu té ambaixadors o té nuncis?
Té nuncis, que és l'equivalent d'ambaixador.
Ambaixador.
Com hem dit abans, un dicasteri seria l'equivalent a un ministeri, un nunci és equivalent a un ambaixador, una nunciatura és l'equivalent a una ambaixada. I la Santa Seu té dues anècdotes en aquest àmbit. La Santa Seu té una acadèmia específica on es formen els futurs diplomàtics que exerciran després bé davant dels estats, aquests 180, o bé davant d'organitzacions internacionals en els quals la Santa Seu és membre d'ample dret o és membre observador. I, d'altra banda, a nivell també molt anecdòtic, la representació diplomàtica més antiga davant de la Santa Seu de qualsevol país del món és justament l'estat espanyol, que té una seu davant de l'estat de la banda de la Santa Seu des de 1480, 12 anys abans de la descoberta d'Amèrica o de la trobada entre dos mons, de l'expulsió dels jueus, de l'expulsió també, o de la finalització de la reconquesta, de la dita reconquesta, etc. No? I també, si em permets, Enric, sí, encara en aquest àmbit de les ambaixades i de les representacions diplomàtiques, és clar, l'estat de... Una altra característica, no? La Santa Seu no té el territori físic, el té l'estat de la Ciutat del Vaticà, però és tan petit que les ambaixades estrangeres no hi caben a dins del territori Vaticà, no? I per això han d'estar dins del Regne d'Itàlia, dins de la República Italiana. Aleshores, què vol dir això? Això vol dir que tots els estats que tenen ambaixador permanent davant de la Santa Seu han de tenir una ambaixada física dins de Roma, dins del territori de la República Italiana, però aquesta ambaixada no pot ser la mateixa que actuï davant de la República Italiana.
Ja, i per què el papa, essent el màxim responsable de la Santa Seu i de l'Estat, o sigui, essent cap d'Estat, delega? Per quina raó?
Perquè la funció principal del naixement i el manteniment de l'Estat de la Ciutat del Vaticà no és altra que acollir les activitats temporals de la Santa Seu, és a dir, donar acolliment i cobertura a la Santa Seu. Per tant, la feina, diguem-ho així, més important del papa no és portar el dia a dia d'un estat, en aquest cas l'estat del Vaticà, o d'un ens singular subjecte a dret internacional com és la Santa Seu, sinó que és l'evangelització del món. I, per tant, no pot ja dedicar prou temps a les tasques, diguem-ne, pastorals, com per no haver de dedicar temps a les tasques purament administratives.
O sigui, la tasca pastoral és la seva gran prioritat.
És la seva, jo diria, única prioritat. La resta són eines que estan al servei de l'evangelització i de la tasca pastoral.
Però en un moment determinat podria actuar com a cap d'Estat.
De fet, actua com a cap d'Estat.
Sí, actua en casos concrets, vull dir, podria intervenir
de fet,
davant el món o davant de qualsevol problema o davant de qui fos com a cap d'Estat.
Les úniques vegades...
D'una manera directa, vull dir.
Sense... Sí, sí. Les úniques vegades, és a dir, en qualitat de què actua el Sant Pare quan viatja? Aquesta és una pregunta molt sovint feta, no? És a dir, el Sant Pare actua com a cap d'Estat, actua com a cap de la Santa Seu, com a què actua? És a dir, quan el papa o quan els papes en aquest segle XX que han viatjat moltíssim pel món, en qualitat de què actuen? Doncs en realitat actuen de manera dual. Per un costat, actuen com a caps d'Estat i per això són rebuts pels seus homòlegs dels països o dels estats que visita, però alhora actua també com a suma pontífex de l'Església Catòlica. Aquesta dualitat que contínuament s'està produint, és a dir, quan baixa de l'avió i el rep un cap d'Estat, actua de cap d'Estat a cap d'Estat. Però quan està fent una missa multitudinària, no està actuant com a cap d'Estat, sinó que està actuant com a suma pontífex de l'Església Catòlica o com a suma pontífex de la Santa Seu.
Què ha de passar o què s'ha de fer per ser ciutadà del Vaticà, de l'estat del Vaticà? És a dir, qui disposa de la ciutadania vaticana?
La legislació ha anat evolucionant i ha anat canviant, i la ciutadania vaticana, si em permeteu la brometa fàcil, no s'aconsegueix per naixement, és obvi, com la major part de ciutadanies, sinó que es dona temporalment. És molt important dir que la ciutadania vaticana, de la qual poden haver uns 1.000 passaports en el món, aproximadament, és a dir, unes 1.000 persones que tenen ciutadania vaticana, que es concedeix de manera temporal i com a conseqüència d'un servei en l'estat de la Ciutat del Vaticà. Fonamentalment, els diplomàtics que actuen arreu del món com a nuncis o com a personal de les nunciatures tenen ciutadania vaticana sense deixar la seva ciutadania d'origen. És molt important assenyalar que la ciutadania vaticana és temporal, que no perds per agafar la ciutadania vaticana la teva ciutadania d'origen i que tornes la ciutadania vaticana quan finalitza l'objecte pel qual te l'han concedida temporalment, efectivament.
Bé, hi ha una sèrie de curiositats que m'agradaria aclarir una mica, o tenir una mica més de llum. Per exemple, el tema de la Guàrdia Suïssa. S'ocupa únicament de la seguretat del Papa o també s'ocupa de la seguretat del conjunt de l'Estat de la Ciutat del Vaticà? És un cos que depèn o que es preocupa només del Papa o de tot l'Estat?
Per posar un exemple llunyà, però molt conegut, fa més de 100 anys es va crear el Servei Secret d'Estats Units, que serveix per donar cobertura al president i al vicepresident d'Estats Units. L'únic objecte que té el Servei Secret és donar cobertura de seguretat al president, a la seva família, al vicepresident i a la seva família. Doncs bé, la Guàrdia Suïssa, que es va crear l'any 1506, l'objectiu, i que està composada aproximadament per un centenar de persones, de ciutadania suïssa, tots ells, catòlics de ciutadania suïssa, de bons costums, etc., i que serveixen durant un període determinat de temps, és l'equivalent, i disculpa la brometa fàcil, del Servei Secret d'Estats Units. És a dir, el seu únic objectiu és la seguretat del Suma Pontífex, del Papa de Roma, del cap de l'Església Catòlica. És aquesta la seva única funció. I per això, a vegades, a més que té funcions, diguem-ne, també, si se'n permet l'expressió, diguem-ne, en certs aspectes de decoració vistosa, no? Mm. Que, per cert, els oients de Ràdio Estel segur que recorden molt bé l'uniforme de la Guàrdia Suïssa. Hi ha la polèmica, diguem-ne, divertida, de si és de Rafael o de Miquel Àngel, el disseny, no? En qualsevol cas, la funció de la Guàrdia Suïssa és exclusivament el servei de seguretat del Papa.
I qui s'ocupa de la seguretat de l'Estat?
I de l'Estat de la Ciutat del Vaticà s'ocupa un altre cos de seguretat que ha tingut molts canvis en el segle XX, però que actualment es diu la Gendarmeria Vaticana. De fet, tenim un exemple molt clar de la diferència entre la Guàrdia Suïssa i la Gendarmeria Vaticana. Segurament tots tenim a la retina encara de l'ull el que va succeir el 28 de febrer de l'any 2013, quan un helicòpter s'enlairava de l'heliport de l'Estat de la Ciutat del Vaticà amb el Papa Ratzinger i s'anava fins al Palau Apostòlic de Castel Gandolfo. Aquella tarda romana del febrer del 2013, aquest helicòpter transportava, doncs, el dimissionari Papa Ratzinger fins al Palau Apostòlic de Castel Gandolfo. Més enllà d'aquesta primera imatge de l'avanç d'aquell helicòpter blanc de l'heliport de la Ciutat del Vaticà, arribant a l'heliport de Castel Gandolfo, i a l'hora prevista, si no recordo malament, eren les 8 de la tarda, el Papa entrava en el Palau Apostòlic de Castel Gandolfo acompanyat de la Guàrdia Suïssa. En aquella hora, que era el moment en el que acabava les seves funcions per voluntat pròpia el Papa Ratzinger, van tancar les portes del Palau Apostòlic i a dintre es va quedar la Gendarmeria Vaticana i a fora la Guàrdia Suïssa, que va retornar a la Ciutat del Vaticà per donar cobertura quan arribés el nou Papa.
Amb Xavier Tudela, periodista i politòleg, avui a Ràdio Estel intentem aportar moltes dades i aportar llum sobre les diferències que hi ha entre la Santa Seu i l'Estat de la Ciutat del Vaticà. Una altra curiositat, bé, que ens afecta en aquest cas, o ens toca molt especialment. Aquí a Ràdio Estel, cada dia, poc abans de la mitjanit, oferim als nostres oients informació de Ràdio Vaticana, concretament l'edició en castellà, perquè l'edició en català de moment no hi és, encara no es fa, és a dir, l'informatiu diari de Ràdio Vaticana, en castellà. Quan neix i de qui depèn la ràdio del Papa? I la ràdio, i ja per posats a preguntar, del diari. Del diari L'Observatore Romano. Tele, també n'hi ha de tele. També hi ha una tele vaticana, no? Però vaja, el mundialment conegut és Ràdio Vaticana.
Premsa, ràdio i televisió.
Perquè arriba a tot el món, entre altres coses.
Sí.
No? Ja sigui per internet, ja sigui per la potència de les seves antenes, que per cert, estan situades dintre de l'estat del Vaticà, no?
Sí.
Els jardins.
Sí.
Els jardins que hi ha darrere.
Ha tingut, com tota la vida, diguem-ne, diverses etapes, no?, Ràdio Vaticana. Una d'aquestes etapes, o l'etapa inicial, va ser el propi Marconi, qui a principi dels anys 20 va, per encàrrec del Papa, va posar en marxa la Ràdio Vaticana. Una ràdio que, amb el pas del temps, s'ha convertit en la veu del Papa. I des d'un punt de vista, diguem-ne, de programació, ofereix gratuïtament a les emissores que poden tenir interès, com en aquest cas, com a Ràdio Estel, pugueu oferir cada dia un butlletí, o pràcticament cada dia un butlletí de notícies, en català potser arribi més endavant, de moment en castellà, per tots els oients de Ràdio Estel i de les emissores que arreu del món ofereixen aquest servei. Ràdio Vaticana fa relativament...
Però saps en quantes llengües emet Ràdio Vaticana?
Ràdio Vaticana pot emetre per una vintena de llengües, aproximadament. Sí, sí, sí. De les més abast, diguem-ho així. Per tant, arriba realment gairebé a l'últim racó del món. Actualment, l'estatut de Ràdio Vaticana és exactament un ens autònom dins de l'estat de la Ciutat del Vaticà al servei de la Santa Seu. Aquí trobem I és un ens autònom que, per tant, té autonomia de gestió en diversos àmbits i que és, o que va ser, des d'un punt de vista històric, un triomf absolut de la nova tecnologia que al principi dels anys 20 es va posar en marxa per aconseguir fer arribar als anys 20 la ràdio tot just naixia, no? I, per tant, una de les primeres emissores pel propi Marconi va ser Ràdio Vaticana, que des d'aleshores ha anat augmentant el seu abast i, com tu molt bé deies, actualment a través dels satèl·lits i de les antenes parabòliques que estan dins de la Ciutat del Vaticà o dins de l'estat de la Ciutat del Vaticà fa arribar aquest senyal arreu del món. A més, des d'un punt de vista de mitjans de comunicació, existeix també l'Observatori Romano, que té també un estatus d'autonomia de l'estat del Vaticà al servei de la Santa Seu. I, finalment, el tema de la televisió. Aquest és un tema molt important, molt nou, en el qual jo crec que la Santa Seu o l'estat de la Ciutat del Vaticà, aquí sí que el podíem utilitzar com a sinònims, han fet un gran servei, perquè no és que existeixi exactament una televisió del Vaticà, com podem entendre-la amb les emissores de televisió que podem veure a Catalunya, sinó que existeix un centre d'emissió de senyal, de tal manera que el Vaticà ofereix el senyal dels principals esdeveniments que hi ha dins de l'estat de la Ciutat del Vaticà o produïts per o esdevinguts a través de la Santa Seu, ofereix el senyal a totes les televisions del món perquè totes les televisions del món gratuïtament puguin reproduir aquest senyal. De tal manera que, què sé jo, en el funeral de Joan Pau II, no?, que és l'última potser gran manifestació plàstica de senyal televisiu fet amb una cura extraordinària, va ser el centre televisiu de l'estat de la Ciutat del Vaticà el que va oferir aquest senyal per tal que tot el món pogués utilitzar-lo.
Seria, doncs, com un gran centre de producció.
Efectivament, és un gran centre de producció de tot el que succeeix en el Vaticà amb una realització extraordinària, extraordinàriament acurat, i que les televisions agafen, perquè abans que no existís aquest centre de producció, eren les pròpies televisions les que agafaven el senyal, i d'aquesta manera s'ha unificat el senyal, i a partir d'aquí les televisions, evidentment, posen l'àudio que volen, etc.
M'explicava fa un temps l'Oriol Junqueras que havia tingut l'oportunitat, com historiador, d'accedir a l'arxiu secret en Vaticà. No sé si n'hi ha prou de ser historiador per accedir a l'arxiu secret del Vaticà. És a dir, on està? I exactament qui pot accedir?
Està dins de les 44 hectàrees del territori central, diguem-ho així, de l'estat de la Ciutat del Vaticà, i no és fàcil accedir-hi. Realment no és fàcil accedir-hi. Es necessita una justificació molt evident, es necessita que persones reconegudes dins de la ciutat del Vaticà avalin la investigació per la qual es necessita accedir en els arxius secrets, i els arxius secrets són immensos i només es pot accedir a una part petita, fins i tot diguem-ne que la part més recent. De fet, això no hi ha una gran diferència amb altres països del món que tenen protegits durant 25, 50, 100 anys documentació, perquè aquesta documentació pot afectar persones que encara estan vives, no? I, en conseqüència, és molt difícil accedir-hi, és possible accedir-hi, però amb unes condicions molt específiques.
Parlem de la Banca Vaticana. Bé, si és que es pot parlar d'una Banca Vaticana. Concretament, l'Institut de les Obres Religioses és la veritable Banca Vaticana o no és una banca?
De fet, no és una banca, perquè o un banc. És a dir, un banc el que té fonamentalment és la voluntat d'oferir serveis financers per treure un rendiment i al final d'any repartir beneficis entre accionistes. L'Institut d'Obres de la Religió es va crear en el marc encara de la Segona Guerra Mundial per servir d'objectiu o d'element que servís per poder oferir serveis financers o poder servir com a lloc de dipòsit d'ordres religioses o de fer transferències a llocs del món en el qual l'Església Catòlica no tenia recursos per poder fer. És a dir, l'IOR, Institut d'Obres de la Religió, no té l'estatus de banca. De fet, fins i tot, podria fer un paral·lelisme que potser li semblarà molt sorprenent a l'audiència de Ràdio Estel i dir-ho a Ràdio Estel. Però en realitat és molt cert, tot i que hi ha hagut molta demagogia amb el tema de l'Institut de les Obres per la Religió, o l'IOR, no? En realitat, de les tres grans religions monoteïstes que hi ha al món, n'hi ha dues, la catòlica i la musulmana, que en aquest àmbit tenen una situació bastant similar. M'explicaré. Mentre que l'IOR no té voluntat de tenir beneficis, sinó que simplement és un servei o una eina al servei de l'economia, però no busca el benefici, en l'àmbit islàmic, musulmà islàmic, la banca, l'anomenada banca islàmica, té les mateixes característiques que l'Institut per les Obres de la Religió. És a dir, no busca la banca islàmica un benefici a través d'interessos. De fet, ho té prohibit, cobrar interessos, la banca islàmica. Doncs podríem trobar aquest paral·lelisme, buscant allò un cert ecumenisme econòmic, entre la banca islàmica i l'anomenada banca vaticana, que és molt periodístic, però que és molt poc rigorós perquè no és una banca. De fet, és cert que hi ha hagut, probablement, i no probablement, sinó amb tota seguretat, hi ha hagut, per part de responsables de l'IOR, una gestió no el suficientment correcta, tot i que avui dia és molt transparent, s'han eliminat molts comptes que no tenien dret a ser-hi, i de fet els únics comptes que avui dia poden tenir allò, una cartilla oberta, un compte corrent obert en l'IOR, són la gent amb ciutadania vaticana, la gent que treballa a l'estat de la Ciutat del Vaticà, encara que no tingui ciutadania vaticana, i les institucions religioses que necessitin fer transferències a països, diguem-ne, amb situacions econòmiques complicades, no?
Sí. Qui administra les despeses? O qui administra econòmicament l'estat de la Ciutat del Vaticà? O la Santa Seu?
Diguem-ne que a dalt de tot està el Sant Pare, sota el Sant Pare està el secretari d'Estat, que s'ocupa tant de la Ciutat del Vaticà com de la Santa Seu, i després, sota el secretari d'Estat, en el cas de la Santa Seu, pengen els dicasteris, és a dir, els ministeris, etc etc. I en el cas de l'estat de la Ciutat del Vaticà, té una estructura d'estat, també, perquè és un estat, encara que sigui un estat molt sui generis, però és un estat. Per tant, quina estructura té? De fet, té una estructura a través del que anomenem Pontifícia Comissió per a l'Administració de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, que està constituïda per 6 persones que porten l'activitat legislativa, perquè és un estat i, per tant, té activitat també legislativa, i el president d'aquesta comissió pontifícia per a l'Estat del Vaticà és l'autoritat executiva. Això en italià en diuen el governatore, no? Per tant, el governador de l'estat de la Ciutat del Vaticà, que té, per tant, un poder legislatiu, un poder executiu, i fins i tot també té l'Estat de la Ciutat del Vaticà un poder judicial, superminúscul i super. I en el cas de la Santa Seu, repeteixo, a través de la figura del secretari d'Estat i dels dicasteris i d'altres organismes, diguem-ne específicament religiosos. I la persona que uneix les activitats de l'Estat de la Ciutat del Vaticà i les activitats de la Santa Seu és el secretari d'Estat. Per tant, aquest primer ministre, aquest secretari d'Estat, és la persona, la mà dreta del papa, en l'administració temporal de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat del Vaticà.
Saps d'on provenen els ingressos més importants?
Sí, els ingressos...
De què es nodreix econòmicament l'Estat de la Ciutat del Vaticà i la Santa Seu? De què es nodreixen?
Bàsicament es nodreixen de tres grans entrades, que són les aportacions de les esglésies universals, l'òbolo de Sant Pere, que diuen, per un costat. Per un altre costat, dels ingressos que genera les activitats, diguem-ne, turístico-culturals, és a dir, les entrades als museus vaticans, la venda de segells, de monedes, etc etc. I després, el tercer gran ingrés, els beneficis que pot deixar l'IOR. Aproximadament, el pressupost, tant de l'Estat de la Ciutat del Vaticà com de la Santa Seu, està al voltant d'uns 60 milions d'euros anuals.
Ha quedat clar que l'ambaixador, per dir-ho d'alguna manera, de l'Estat del Vaticà és el nunci, però la Conferència Episcopal Espanyola, o la francesa, o la de qualsevol país, de qui depèn?
Doncs, de fet, no depèn de ningú, més que dels propis membres de la conferència. És a dir, no depèn ni de l'Estat de la Ciutat del Vaticà ni de la Santa Seu, sinó que depèn dels propis membres que formen la Conferència Episcopal, en aquest cas, de l'Estat espanyol, o la Tarraconense. És a dir, són òrgans nascuts després del Concili Vaticà II i que tenen com a funció la coordinació de treballs de l'àmbit geogràfic en el qual s'ha creat aquesta Conferència Episcopal.
És a dir, no depenen del nunci.
No. No, això és molt important tenir clar que mentre que el nomenament de bisbes depèn de la Santa Seu amb el vistiplau del nunci i normalment qui fa la presa de possessió d'un nou bisbe és el nunci, que com a mínim sempre serà un arcabisbe, doncs les conferències episcopals són ens autònoms que depenen exclusivament d'ells.
Catalunya té influència al Vaticà i a la Santa Seu? O n'ha tingut, en té, podria tenir més?
Jo diria que fins ara, en els últims anys, n'ha tingut molta, gràcies a molta dins de les possibilitats de no ser un estat. I, per tant, anar sempre, diguem-ne, amb inferioritat de condicions que altres estats, no? O que altres ens que siguin estats. De fet, jo diria que gràcies a l'activitat personal del cardenal emèrit i fins fa poc arcabisbe de Barcelona, Martínez Sistac, i també gràcies al treball silent però molt efectiu de l'abat de Montserrat, doncs s'ha aconseguit que Catalunya tingui un cert coneixement, un cert reconeixement, un cert pes específic, tenint present que no és un estat i que, per tant, no té una representació diplomàtica davant de la Santa Seu. Però la feina que s'ha fet jo crec que és prou positiva. De fet, fins i tot durant el període aquest del Josep Maria Soler, abat de Montserrat, i del Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, s'ha aconseguit una cosa que s'aconsegueix molt poques vegades, que és fer una exposició dins de la Ciutat del Vaticà sobre la figura del Gaudí, no? O també es va aconseguir que vingués a fer la dedicació, és a dir, l'obertura, la inauguració de la Sagrada Família amb el papa Ratzinger, no? Cosa francament difícil i que va tenir moltes pressions perquè no va anar, diguem-ne, a Madrid, etcètera, etcètera, quan va venir a Barcelona a fer la dedicació de l'Església de la Sagrada Família, no? Per tant, en la mesura en què tenim pocs elements, pocs instruments, perquè no som un subjecte de dret internacional, doncs podríem dir que Catalunya té una presència significativa. Veurem a partir d'ara.
Hi ha algun tema, hi ha alguna qüestió que no t'hagin preguntat o que ens hàgim deixat interessant, curiosa, de destacar?
Jo diria que...
Alguna cosa que no hagi sortit en aquesta conversa?
Bé, podríem parlar encara de moltes coses, no? Però jo diria una de prou significativa és la de no tenir por per part de qualsevol oient de Radio Estel creient o no creient, de no tenir por d'actuar o interactuar amb els organismes tant de l'estat de la Ciutat del Vaticà com de la Santa Seu. La Santa Seu, l'estat de la Ciutat del Vaticà, té com a funció acollir les activitats temporals de la Santa Seu i projectar-les arreu del món. La Santa Seu i la Ciutat del Vaticà no els hem de veure com uns ens allunyats de nosaltres, com uns ens que pertanyen a unes quantes persones. Són església, són de tots. I, per tant, la meva crida a qualsevol oient de Ràdio Estel a interactuar, a no tenir por, a qualsevol cosa que vegi que pot ser interessant per l'estat de la Ciutat del Vaticà o per la Santa Seu, doncs endavant, no hi ha cap problema, perquè és de tots i per a tots. La Santa Seu, l'estat de la Ciutat del Vaticà, són ens temporals al servei de l'evangelització. I, per tant, no hem de tenir por d'interactuar. A mi m'agradaria que no ho veiéssim com una cosa llunyana. M'hauria agradat que durant aquest temps, sé que hem explicat moltes coses i molt complexes algunes, però m'agradaria que durant aquest temps de Ràdio Estel, en el que hem intentat explicar les diferències i les coincidències entre l'estat de la Ciutat del Vaticà i la Santa Seu, haguéssim pogut donar una mica de llum, una mica de llum que servís perquè no ho veiéssim com una cosa llunyana i aliena, sinó com una cosa propera i que també és nostra.
Si algú vol adreçar-se, vol dirigir-se al Papa d'una manera directa, pot fer-ho. En realitat, són diversos els exemples de persones que han escrit directament al Papa i el Papa els ha contestat i ha actuat a partir d'aquestes cartes. Però, quin seria el canal oficial per arribar al Papa de Roma?
Què seria?
En el nostre cas, què seria? Doncs l'arquebisbe de Barcelona, seria el Nunci, seria la Conferència Episcopal Espanyola, seria la Tarraconense, és a dir, si jo volgués oficialment fer arribar un escrit, fer arribar una opinió, fer arribar el que sigui, no? El Sant Pare, doncs, més enllà de poder-li escriure una carta, què hauria de fer? O com ho hauria de fer?
Doncs mira, això és exactament el mateix que durant que hem estat intentant explicar durant aquest temps de ràdio, no? És a dir, una cosa és l'estat de la Ciutat del Vaticà, l'altra cosa és la Santa Seu. Doncs depèn exclusivament del tema que vulguem plantejar. Si nosaltres volem plantejar un tema sobre Ràdio Vaticana, podem escriure directament a Ràdio Vaticana, que és un ens autònom, i ens contestarà Ràdio Vaticana. Si nosaltres volem anar a consultar a l'Arxiu Vaticà, a l'Arxiu Secret Vaticà, doncs escrivim directament a l'Arxiu Secret Vaticà. Si volem un tema organitzatiu a nivell de Conferència Episcopal de l'Estat Espanyol, anem a la Conferència Episcopal de l'Estat Espanyol. Si volem un tema, diguem-ne, més teològic, doncs podem anar a alguna de les comissions o dels dicasteris. O si volem, perquè el tema ens preocupa molt, escriure directament al Papa, simplement posem Papa Francesc, Ciutat del Vaticà, i ens arribarà directament.
I les cartes arriben.
Arriben i es responen.
Molt bé, doncs per nosaltres i suposo que per tots vostès, amics oients, ha estat una autèntica lliçó d'informació sobre les diferències i coincidències que hi ha entre la Santa Seu i l'estat de la Ciutat del Vaticà. Una lliçó que ens ha donat, ens ha impartit Xavier Tudela, periodista, politòleg, president de la Capital de la Cultura Catalana des de l'any 2004 i de la Capital Americana de la Cultura des de l'any 2000 i que en diverses ocasions ha donat xerrades sobre el tema que avui ens ha ocupat. Doncs moltes gràcies per tota la informació i per tota la llum que ens has aportat avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i voldria acabar amb una última cosa. Això que dèiem de si volem escriure, al Papa o a qualsevol ens o a la Ciutat del Vaticà o a la Santa Seu, ho podem fer tranquil·lament en català. Ho podem fer en català. És a dir, les llengües oficials, tant de l'estat de la Ciutat del Vaticà com de la Santa Seu, són el llatí i l'italià, però podem escriure en català, que tindrem potser la sorpresa de rebre la resposta també en català.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.